No em prens ni et prenc. Traço el perfil d'un gest i tanta llum es pobla del teu cos que ja la llum ets tu i tots els colors s'esbalsen i es confonen. Afuats, esdevenim la punta d'un sol crit, d'un sol desig, d'un sol pressentiment. Vibra el silenci. Pluges i metalls mesclen els sons. L'espera és tensa. Tens l'arc del teu cos i alhora acollidor. Entro en tu, Marta, tendrament, i creix en ones lentes, poderós, el goig fins a assolir la fonda plenitud. La balma clara sense tornaveus, pura i obscena et mostres. Tens els pits suaus i erectes i te'ls beso. Tu somrius a penes, bleixes i m'aculls. Molt dolçament, repeteixo el teu nom. Hem sentit el poema número 7 d'Estimada Marta, de Miquel Martí Pol, publicat en 1978.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 19 de novembre de 2013. Esteu sentint Punt 7 Ràdio Sant Celoni. Per tant, això només pot ser un programa. Tirant de llibres. Avui el programa número 243. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit a tothom.
I saludem finalment en Joan.
Bona nit a tothom. Esperem que el programa que us hagin preparat us agradi. Avui parlarem de moltes coses. Ja ho veureu, ara comencem a llegir tota l'escaleta. A veure si us interessa.
Bé, avui a l'apartat de lletres i música, Jordi, ens parlaràs d'una cançó per anar fent via?
Sí, és una cançó que jo escoltava mentre s'estava organitzant la via catalana per la independència, i és una cançó que, com que també parla de la causa d'alliberament d'un poble, em va fer reflexionar una miqueta en aquells moments.
En Joan, a l'apartat de literatura catalana, ens parlarà d'un tema d'actualitat fa ben poc, fa pocs dies, que s'ha commemorat, s'ha recordat el desè aniversari de la mort de Miquel Martí Pol.
Va ser no aquest dilluns, sinó l'altre dilluns, ara fa 10 dies, per tant, que va morir el poeta va morir Mic, a Vic, va morir no a Roda de Ter, i que, per tant, doncs, era el desè aniversari, és l'any que es feia, per això parlarem d'ell, sobretot a nivell personal.
Bé, i a més, els nostres oients sabran que fa un parell de dies, diumenge passat, va morir l'escriptora Doris Lessing, que havia guanyat el Premi Nobel de Literatura fa alguns anys, una escriptora molt feminista, per l'efecte, i per tant hem volgut tenir un petit record, i per això en parlarem avui al Tirant de Llibres.
Jo em comprometo d'aquí un any, o sigui, quan tornem a fer la temporada que ve, de parlar de la Copa Daurada, que és l'obra més emblemàtica de Doris Lessing a nivell feminista.
També tenim tres cròniques avui. Una crònica des de les Illes Balears, amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez. Una crònica des de la Franja de Ponent, amb el nostre benvolgut company Octavi Serret. I des del País Valencià, amb la nostra benvolguda Empar Murelló. I a Llibres a la Carta, la nena Martínez Pons parlarà d'un llibre de Tracy Chevalier, L'última fugida. Com cada setmana, acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi!
Lletres i música.
Bé, doncs, a Lletres i Música avui parlarem d'una cançó, emblemàtica, però potser poc coneguda a casa nostra. I en parlarem a partir de les meves elucubracions. Imagineu-vos, si sou tan amables, que el llavors intèrpret de cançó protesta Raimon hagués posat el 1981 els seus temes al servei de la causa política defensada pels comitès de solidaritat amb els patriotes catalans i per l'organització armada Terra Lliure, la qual es va donar a conèixer a l'opinió pública aquell mateix any 81 i va prosseguir les accions iniciades l'any anterior, és a dir, el 80, durant 11 anys més. No us demano que feu res il·legal, sinó tan sols que us adoneu de què va significar l'aparició l'any 1981 del grup de folk rock Moving Hearts, liderat inicialment pel fins aleshores cantant de folk amb compromís social Christy Moore, per la causa republicana als 6 comtats del nord-est d'Irlanda ocupats pel Regne Unit fins al present. Moving Hearts va posar veu a la vaga de fam de Bobby Sands i dels seus nou companys, morts com ell d'inanició, contra l'obtusa negativa de Margaret Thatcher de retornar l'estatus de pres polític o de presoners de guerra, concedit entre 1972 i 1976 als militants de l'ira provisional. Tot i que aquesta cançó comença removerant greuges de l'antigor, l'himne generacional que es va convertir en la banda sonora d'aquell temps de problemes, fent servir el llenguatge de l'època, que comencen amb el Bloody Sunday el 1972 i es clouen amb el Good Friday Agreement el 1998, va ser, sens dubte, Irish Ways and Irish Laws, és a dir, maneres irlandeses i lleis irlandeses, de Moving Hearts. En trobareu prou vídeos a YouTube, on també hi ha un interessant documental sobre aquell període, aquella època de problemes, anomenat com la cançó Irish Ways. Anem a sentir-ne de seguida la primera estrofa. La primera estrofa diu així: Once upon a time there was Irish ways and Irish laws, villages of Irish blood, waking to the morning. Sentim un moment.
Once upon a time there was Irish ways and Irish laws, villages of Irish blood, waking to the morning, waking to the morning.
Bé, de seguida la continuarem sentint tota sencera, però ara imagineu-vos que precisament he començat així, deia, imagineu-vos que això ho hagués cantat Raimon o una cosa equivalent. Doncs imagineu-vos que en aquella època, als anys 80, a principis dels 80, hagués triomfat entre el jovent català una balada de rock que en comptes de parlar de la lluna hagués dit coses més o menys com aquestes. Això ja no seria la traducció literal de la cançó, sinó una adaptació al nostre context. Diria una cosa així com: d'altres Berwicks venen després i ja són tants anys de vergonya, però no ens han pogut derrotar, nosaltres som un riu que corre. Ara fa vora 300 anys, ens ho conta el secret de l'aigua, que es manté l'esperit de lluita sobre tant i tant de dolor. La lluita continua avui i no sé pas si viuré prou per veure les portes obertes al poble i la seva llibertat. Anem a sentir-la, doncs. Us tradueixo, en tot cas, la primera estrofa que diu: hi havia una vegada maneres irlandeses i lleis irlandeses, viles de sang irlandesa que es llevaven al matí. I el que explica és una història de 800 anys de resistència a l'invasor.
Once upon a time there was Irish ways and Irish laws, villages of Irish blood, waking to the morning, waking to the morning. Then the Vikings came around, turned us up and turned us down, started building boats and towns. They tried to change our living, tried to change our living. Cromwell and his soldiers came,
centuries of shame. But they could not make us turn. We are a river flowing. We're a river flowing. Again, again, the soldiers came. Burnt our houses, stole our grain. Shot the farmers in their fields, working for a living. Of the water sound has kept the spirit of a man above the pain descending, above the pain descending. Today the struggle carries on. I wonder will I live so long.
Literatura catalana.
Bé, amics i amigues, a l'apartat de literatura catalana d'aquest programa hem dit que parlaríem de Miquel Martí Pol. De Miquel Martí Pol es poden fer moltes coses, es pot parlar de moltes maneres, vull dir. Jo el que faré aquí, perquè penso que és més entretingut o més interessant, és explicar una mica la relació personal que vaig tenir jo amb aquest autor, perquè tinc la gran sort de que Miquel i jo érem amics. I això no es pot dir de gaires autors d'aquí, perquè, doncs, o perquè o són molt grans o hi ha hagut impossibilitat de conèixer-los, o perquè eren molt més reservats o no volien, diguem-ne, donar-se a conèixer, o, en fi, per moltes raons. I en canvi el Miquel era completament diferent, era una persona molt oberta quan el coneixies, i si anaves, diguem-ne, amb bones intencions, diguem-ne, doncs ell sempre t'obria les portes de casa seva. Per anar a explicar una mica els orígens d'això, podríem fer un programa tot dedicat a ell, però només tenim 7 minuts i, per tant, haurem d'anar per feina. Vaig conèixer el Miquel Àngel, va ser això, ens hem d'anar a la final dels anys 70 del segle passat. Jo llavors acabava la carrera de Filologia Catalana a la universitat i vaig fer uns articles al diari Avui de crítica literària. Aquests articles els va veure un poeta que es deia Valerià Pujol i em va trucar per fer-me una proposta. Es tractava d'escriure conjuntament, ell i jo, una biografia crítica de Miquel Martí i Pol. Jo li vaig dir que sí, i vam anar a veure l'autor a casa seva. Després de plantejar-li, ens va dir que ho trobava perfecte i que ja podíem començar com volguéssim. I així ho vam fer. La primera cosa que van decidir va ser dissenyar una planificació del treball. I van començar a visitar autors relacionats amb Miquel. Em recordo que en primer lloc vam visitar en Joan Vinyoli, a casa seva. Vivia a les Tres Torres de Barcelona, i vam veure perquè era un poeta que tenia una relació molt especial amb el Miquel. I van repetir la visita algunes vegades. Seguidament van anar a Roda de Ter a parlar amb alguns familiars, i quan estaven tan atrafegats amb la feina, el Valerià em va dir que no podia continuar perquè no tenia temps per dedicar-s'hi. Em va demanar si ho podia fer jo sol, i li vaig dir que sí. No sé si veu un altre vivent fora de mida, perquè és una feinada, això. Vaig anar a veure el Miquel quan era una festa que feia a Barcelona, que el Miquel havia estat simpatitzant del PSUC. Era partit, Socialista Unificat de Catalunya, els comunistes catalans, diguem-ne, i feia una festa de la seva revista que es deia Treball, la festa de treball, no? I es feia a Montjuïc, concretament, aquesta. Cantava gent, hi havia mítings i tot plegat. I el Miquel hi era, allà. Jo sabia que estava allà assistint a aquesta festa. Vaig anar a parlar amb ell i li vaig dir això, que aquest canvi de plans, no? I ell va dir que estava molt encantat de tirar-ho endavant i que em va dir textualment les portes de casa meva sempre estarien obertes per a mi. Per mi, vull dir, eh? I, clar, aquestes paraules em van omplir d'orgull i felicitat i vaig pensar que ho aprofitaria quan calgués. Més endavant jo també vaig haver de deixar-ho perquè ja era professor d'institut, però havia d'estudiar per poder aprovar les oposicions. I com que les oposicions que vaig fer de FIO van ser per lliure, vull dir, van ser difícils, perquè no eren les que en altre moment hi ha hagut restringides, doncs jo vaig haver de fer-ho tot sol i va costar molt. De fet, vaig aprovar el segon any de CPNN, però van ser difícils. En aquell moment ja feia 10 anys que tenia el Miquel, que feia tenia la malaltia de l'esclerosi múltiple en plaques. Em diu el Miquel sobre això, diu, mireu-me bé, sóc l'altre. Coix de dos peus, sorrut i solidari, no vinc del lloc i escric per sobreviure. O quan afirma, no demano gran cosa. És aquell famós poema de 27 poemes en tres temps que parla d'aquest tema. No només demana poder viure una mica, no? Si no es demana massa. Després d'estar uns anys sense contacte, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat va proposar un projecte que s'anomenava el gust per la lectura, per tal de favorir que l'alumnat conegués a fons la literatura catalana. Va arribar un moment que va tocar el torn al Miquel, i amb un bon dossier i molt bones propostes de treball ho vaig aplicar a les classes de tercer de BUP. Actualment és el primer de batxillerat, on feia literatura catalana i després de llegir i comentar diversos poemes vaig indicar que també havien de fer una carta personal a l'autor i que li enviaríem. Quan van estar fetes, els vaig comentar que tenien en compte les paraules que una vegada m'havia dit, allò que he dit abans, una delegació dels alumnes i jo mateix aniríem a Roda de Ter i li portaríem personalment aquestes cartes a casa seva. I això ho han fet també. Després de concertar la cita amb la seva segona dona, la Montserrat Sans, recordem que havia tingut una primera dona, que era la Dolors Feixes, que va morir d'un càncer, al cap de poc temps es va trobar la Montserrat i van casar-se, diguem-ne, en segones núpcies, i llavors es van presentar a casa al nostre grup d'uns 10 alumnes. I també va acompanyar aquí el Francesc Pina, que tenim aquí al costat, també em va acompanyar aquell dia, que feia una mica de reporter.
De càmera.
Filmant la visita en vídeo. Llavors ja no era alumne meu, però llavors encara bueno, l'amistat encara la teníem i vaig proposar-li de venir. Del seu... va ser una visita realment interessantíssima, perquè vam llegir les cartes de la gent que va venir allà, i després de cada carta ell comentava una mica el que li havia semblat, el que havien dit, no? I després d'això, quan va acabar les cartes, vam parlar una mica de tot, del seu agnosticisme o ateisme actuals contraposat al catolicisme de joventut, el tema de la política des del PSUC a l'independentisme, la qüestió que s'amaga darrere el nom de Marta, el tema d'estimar de Marta, qui és aquesta Marta, perquè en el poema que he llegit abans ja heu vist que hi ha una relació evidentment íntimes, no? I vam pensar que fos un amant, però no hi ha, Marta no és cap amant, sinó que Marta és un nom que, diguem-ne, que ajuntaria totes les experiències viscudes amb noies que havia tingut ell, però no n'hi havia cap que es digués Marta de debò. Hi va haver una altra Anna, que allà va sortir també el homenatge que li vam fer l'altre dia a Palau, però que no és aquesta Marta. I diu, també em va corregir quan li vaig dir que era l'autor que tenia més llibres venuts. Quan em va explicitar que allò no era veritat, en tot cas que era l'autor que havia venut més llibres, que ell no s'havia venut mai. Això em va impressionar, perquè a vegades la precisió de les paraules que tenia, això vol dir que encara que tingués problemes, diguem-ne, motors, el cap el tenia claríssim, i amb una agudesa realment impressionant. Tot això fet en un absolut silenci per part de tothom, perquè llavors ja era molt difícil sentir el que deia. Parlava molt baix. I els ulls a mi em van impressionar no perquè no ho hagués sentit abans ni solament pel que diuen els poemes al respecte, sinó perquè ja era més gran i la malaltia el tenia més agafat que abans. I per això vaig sentir que tenia una mirada profunda, penetrant, viva i honesta. Recordem el fragment Salveu-me els ulls. Finalment, el 99, quan jo era primer tinent d'alcalde i regidor d'ensenyament a l'Ajuntament de Palau, conjuntament amb el meu company Francesc Pina, regidor de Cultura i Joventut, van creure oportú fer un homenatge popular de Palau al Miquel. I amb el seu acord i la seva presència, amb l'acord vull dir de l'autor, van posar el seu nom en una plaça que hi ha a fora de... únic als afores del poble, a la quadra, allà a la masia de Can Regull, i van posar un fragment penjat a la paret del poema ara mateix, que per la mala qualitat dels materials que es van fer servir va desaparèixer. Ara aprofito per dir que demanaríem a l'Ajuntament actual que restituís el poema sencer conjuntament amb una efígie del cap de l'autor, amb les dates del seu naixement i la seva mort, fet en un material noble que no es degradi, i que es pengi a la paret de davant de la plaça on hi havia l'anterior. És una proposta que no costaria gaire diners. i a més a més serviria perquè la majoria de la població sabés que allò és la plaça de Miquel Martí Pol, tant els de poble com els visitants, i identificaria millor la plaça aquella, perquè si no, no t'hi fixaràs allà, no veus que allò és una plaça. Seguidament, amb la presència de tot el consistori i de la força i de força públic, va llegir el poema i es va inaugurar la plaça. Després va anar al Centre Cívic, on hi va haver una conferència de professor universitari Pere Ferrés sobre la seva obra. La lectura de poemes per part de diverses persones joves es va visionar una pel·lícula que havien fet el Miquel i el Martí Pei i se li va donar un ram de flors. Per això tenim aquesta plaça Palau, eh? Tenim aquella plaça, aquell poble, al costat. I ara hem pensat que per recordar que fa anys que va morir li podíem fer un altre homenatge popular i per això vam fer aquestes activitats que vam fer el pescat de setmana allà. Penso, finalment, que el millor homenatge que li podríem fer és llegir la seva obra. Ara que per 10 euros, no, per 15 euros, perdó, podem llegir l'absoluta majoria, per no dir la totalitat, dels seus poemes, perquè ha sortit una edició de butxaca en tots els poemes de Martí Pol i val 15 euros, eh? Tots els poemes, que són prop de 1.000, vull dir, és una pila de lletres, us animo a llegir-los i a rellegir-los. No us empenedireu. Si voleu més informació, d'anar a la Viquipèdia, buscant allà Miquel Martí Pol, o a l'Associació d'Amics de Miquel Martí Pol, que està a la pàgina 3wsmiquelmartiipol.cat. No us descuideu, Martí i Pol, eh? Adocis.cat. Res més.
No, espera't, jo vull dir una cosa.
Ah, molt bé, Francesc.
No sé si els nostres oients ho saben, segur que sí, que fa pocs dies a la revista Presència d'aquest cap de setmana passat hi havia un petit apartat titulat Martí Pol, poeta del poble i de la xarxa. I en aquest apartat hi havia un munt d'adreces dedicades precisament, adreces web, adreces d'internet, dedicades precisament a parlar, a donar informació sobre aquest poeta. Parla d'aquesta que acabes de dir tu ara, la Fundació Miquel Martí Pol, parla també d'adreces que hi ha dins del Twitter, de l'espai de la lletra, lletra.uoc.edu, també de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Diu que hi ha un important arxiu sonor dedicat a Miquel Martí Pol a Catalunya Ràdio. Vull dir que si teniu accés a aquesta edició de la revista Presència, penso que ve amb el diari el 9-9.
Amb el 9-9 ve el Presència.
Doncs el Presència d'aquest cap de setmana, el dia 17 de novembre, a la pàgina 41, hi ha un apartat precisament dedicat a parlar de la informació que hi ha a la xarxa internet sobre Miquel Martí Pol.
Crec que també és el suplement del Punt Avui, oi?
Ah, pot ser.
Doncs ja veieu que hi ha molta informació sobre en Miquel i espero que amb això hagin fet un modest homenatge de tirant de llibres amb aquest autor, que es mereixi. Per això sovint de tant en tant va sortint per aquí amb els programes, els diferents espais que hi ha, i sempre serà present amb nosaltres.
Literatura universal.
Bé, amigues i amics, doncs com us dèiem, fa pocs dies, abans d'ahir, ens assabentàvem de la mort de Doris Lessing i hem estat mirant diversos diaris a veure com havien encarat aquesta notícia i hem trobat informacions tant a l'Avui com a VilaWeb com a l'Ara, i ens ha semblat que un dels articles més complets era precisament el del diari Ara. Dona realment molta informació sobre la seva vida, però fins i tot jo diria més, que més que sobre la seva vida, explica la seva obra, com ella encarava la seva obra, eh? Diu, per exemple, que tot i que el nom amb què és conegut és Doris Lessing, en realitat no era el seu nom, diguem-ne, real. Lessing era el nom del seu segon marit. Diu que havia estat casada quan encara no tenia 20 anys, es va casar amb un home de qui es va divorciar pocs anys després, havia tingut dos fills amb ell, i llavors va conèixer Gottfried Lessing, un advocat i activista comunista alemany que havia fugit de l'Alemanya nazi. Diu que es van casar i ella va agafar el cognom del marit, encara que després, al cap de pocs anys, es va tornar a divorciar.
Però, perdona, va ser militant comunista, ella?
Ell.
I ella també?
Però diu que després va quedar molt desencantada del comunisme.
Fins a 1954, que és que quan va adonar-se de que darrere de comunisme hi havia l'estalinisme.
Bé,
I va ser un antistalinista, llavors.
I sobre això els cognoms, doncs, exacte, les dones angleses i franceses perden el cognom i adquireixen el del marit, normalment.
Diu, va combatre amb les idees i la pràctica contra el colonialisme, l'imperialisme, el racisme i el masclisme. Va patir el desengany amb el comunisme. Va contribuir el discurs de la reivindicació feminista. I aquest atac contra el colonialisme o l'imperialisme també ho expliquen en qüestions biogràfiques. Diu que, per exemple, diu que ella havia nascut a l'Iran, l'actual Iran. Diu que al cap de 6 anys la família va marxar a Rhodèsia del Sud, actual Zimbàbue, i diu, és a dir, diu, va passar la infància i la joventut en territoris sotmesos a dinàmiques imperialistes que es dirigien cap al col·lapse. I pel que fa a la seva obra, diu que un cop li van haver passat totes aquestes coses, els dos divorcis, i diu que estava sol amb diversos fills, diu, inconformista de mena, diu, es va abocar a la literatura per explicar un món convuls a partir de la seva experiència particular. No acceptava el rol de dona condemnada a l'àmbit domèstic ni callava davant les injustícies, tant si venien de règims totalitaris com de democràcies capitalistes. Lessing va militar al Partit Comunista Britànic, això que dius tu, però a mitjans de l'any 50 va experimentar un profund desencantament mentre altres intel·lectuals europeus mantenien fidelitat a l'estalinisme. Això em penso que això que ara mateix has comentat. La seva renúncia no la va apartar de l'activisme, sinó tot el contrari. Va participar en mobilitzacions contra les armes nuclears i contra l'apartheid sud-africà i es va convertir en una de les veus de referència per al moviment d'alliberament de les dones. I acaben citant aquest text que tu citaves fa un moment, el quadern daurat. Diu, moltes de les seves reflexions les va compartir al quadern daurat, una novel·la que es pot llegir com a bíblia feminista, com a anàlisi crítica del comunisme i com a clam contra la guerra. És, com tota la seva obra, una literatura d'idees i d'experiències en revolució constant, com també en les formes. Es veu que l'any 2007, o sigui, avui fa, en aquest any fa 6 anys, diu que se li va concedir el Premi Nobel de Literatura, però aquest no ha estat precisament l'únic premi que ha rebut, perquè fa pocs anys, l'any 1999, se li va concedir el Premi Internacional Catalunya.
Exacte, que això té molt valor. Que Catalunya premi una dona com aquesta, jo penso que va ser un encert d'aquells que fan època.
I hi ha diverses frases a propòsit d'aquest lliurament del Premi Internacional Catalunya que val la pena d'esmentar. Diu, un dels motius pels quals sento predilecció per Catalunya és la seva història, tan agitada i tan variada. Això va dir quan li van concedir aquest premi. Diu, la mentalitat de la nostra època no tolera grans blocs, potències o imperis. Què ho deu fer que allò que fa centenars d'anys gairebé era una llei de la naturalesa avui sembli un fet tan extraordinari? Totes les grans unitats s'han dividit. Diu, tot, absolutament tot, és efímer i en constant evolució. Res no es manté. I ara que tots ho sabem, tot evoluciona a tanta velocitat que amb prou feines podem assumir aquests canvis. El món està dominat per una febre evolutiva. I dues frases més que em penso que quan les va dir potser sí que estava pensant en Catalunya. Els països petits poden arribar a exercir una influència desproporcionada en la cultura mundial de la mateixa manera que un sol llibre, encara que sigui força curt, pot plasmar els sentiments d'una generació.
Està molt ben dit això.
I aquest em penso que us interessarà. Fins i tot la mateixa Gran Bretanya es pot trencar. Si més no, els estrictes lligams que la uneixen s'estan debilitant. Escòcia i Gal·les són a punt d'obtenir un parlament propi. Aquesta observació no la pot passar per alt al públic català. Això l'any 1999. I al mateix diari Ara hi havia un parell d'articles, un de la Carlota Subirós i l'altre d'Ignasi Aragai, en què destaquen les virtuts com a escriptora de la Doris Lessing. La Carlota Subirós diu, sobretot parla d'aquesta gran obra, vaja, sembla que és la més important de Doris Lessing, el quadern daurat.
Sí.
Diu que va llegir el quadern daurat, i que és una novel·la complexa i ambiciosa, on diu que va descobrir, diu que existeix una experiència del món de les dones que és inconfusiblement pròpia, amb necessitats i pulsions i associacions que un home mai no expressaria d'aquella manera. O sigui, ve a dir aquesta senyora, la Carlota Subirós, que llegint aquest llibre es va donar que hi viu una manera femenina de veure el món. I diu que darrere, després d'haver llegit el quadern daurat, diu que va descobrir una obra teatral també feminista que es diu Jugar amb un tigre. Diu que es va estrenar el mateix any, el 1962, que es va publicar aquesta novel·la del quadern daurat. Diu que és una de les peces emblemàtiques del teatre feminista dels anys 60. Això ho diu la Carlota Subirós en aquest article que s'ha publicat ara fa un parell de dies al diari Avui. El diari Ara. I l'Ignasi Aragai també va publicar un petit articlet on també doncs, deixa molt bé aquesta escriptora. Diu, Lessing ens deixa, a través de la seva extensa i autobiogràfica obra, però també del seu exemple, un testimoni de compromís amb els desafavorits i de la lluita per la llibertat, en especial contra el masclisme i el racisme. I l'última cosa que vull comentar és que, bé, doncs quan vaig saber que s'havia mort aquesta escriptora, aquest premi Nobel de Literatura, vaig mirar a veure si a casa tenia alguna cosa de la Doris Lessing, i tenia un parell de contes que, traduïts per la Marta Passarrodona, que de fet me'ls va regalar ella mateixa, la Marta Passarrodona, una vegada que vaig anar amb un curset d'estiu, i els que érem allà ens va regalar aquests llibrets que ella havia traduït. I de fet són dos contes molt breus, estan en espanyol, però és curiós perquè a mesura que jo anava comentant això que han sortit, aquestes informacions que han sortit en premsa, m'adono que temàticament aquests dos contes estan molt relacionats amb el que acabem de dir. Un d'aquests contes es diu La dona, i l'altre es diu El dia en què va morir Stalin, i és precisament aquesta crítica de l'estalinisme, d'aquesta ideologia comunista.
Sí, sí, perquè va quedar molt desencantada, perquè era molt comunista, molt combatent, no? I al veure que com anava, diguem-ne, canviant i com anava actuant i com anava reprimint i com anava executant la gent, clar, això de la meva religió...
Si puc ficar cullerada.
Oh, i tant.
Perquè, clar, la història té una interpretació cultural moltes vegades. Ara mateix hi ha l'últim llibre del Sergi Pàmies, que precisament em sembla que allò que fa és reflectir els últims anys de la relació amb la seva mare, així com en algun llibre anterior havia reflectit potser la mort de tots dos, del pare i de la mare. I precisament aquest és un dels aspectes que surten, és a dir, com uns militants comunistes ortodoxos es van desencantant del comunisme en certa manera, potser no tant com la Doris Lessing, perquè es mantenen militant al Partit Comunista, en el PSUC, vaja, en definitiva, però com es van desencantant de l'estalinisme que havia marcat bona part de la seva vida. I un altre punt, com a curiositat, que és que avui dia hi ha uns quants grups o cantants de rap que són seguidors de Stalin, declarats. Estic pensant, per exemple, en Pablo Hasél, que de fet és un pau no sé què de Lleida, i en algun grup de València, segur que ara no en recordo el nom, però que també tenen algun vídeo cantant rap amb imatges en què apareix Stalin, per exemple. És a dir, hi ha com un revival de l'estalinisme en aquest moment, com a estètica, i naturalment com a estètica, però associada a una ideologia.
De fet, és una mica, jo veig, una mica, no diré perillós, no? Però preocupant, perquè si aquesta gent que reivindica Stalin hagués viscut o hagués, el que va viure la Doris Lessing, segurament que no ho veurien igual. No sé si saben els assassinats, el que va fer les purgues, els gulags, els nostres, tota aquesta història que hi va haver allà, que va ser realment brutal. I, esclar, jo reivindicar això, en fi, jo no puc pas compartir-ho, no? Per això, doncs, volia dir-ho. Però només dir una última cosa, que és que en català hi ha els següents llibres, aquesta autora. A part del Quadern Daurat, hi ha El somni més dolç, de la Magrana, Mare i Dan, una aventura, Empúries, La terrorista bona, d'Enciclopèdia Catalana, L'amor una altra vegada, de Destino, Dintre meu, de Destino, Històries de Londres, de Destino, i Passejant per l'ombra, de Destino. Com podeu veure, hi ha moltes obres traduïdes al català. Per tant, és un bon moment per dir-ho, que la gent, doncs, que llegeixi aquesta autora, no?
Som-hi, doncs.
La crònica.
Bé, ja tenim aquí la crònica primera de la Laia Martínez des de les Illes Balears. Ens farà, suposo, una exposició molt interessant del que està passant en aquest moment culturalment a les Illes. Laia, bon vespre.
Hola, bon vespre. Què tal? Com esteu? Per aquí va bé, però amb aquestes tempestes ja hivernals i amb el fred començant a convidar a quedar-nos a casa a llegir un bon llibre, malgrat tenim una setmana doncs bastant plena d'esdeveniments xulos. Començarem amb un que, com sempre, doncs ja està en marxa, però us vull comentar perquè la setmana passada, doncs, com que no vaig poder fer la crònica, no vaig poder-vos avisar amb temps, diguem-ne, però, vaja, per fer-ne esment i que ho tinguem present, es tracta del recital Rompre Barrots, que sabeu que cada any organitza el PEN Català, que és aquesta associació d'escriptors que estan, doncs, refugiats o empresonats perquè en el seu país, doncs, han estat amenaçats pels governs, pel que escriuen, i el recital Rompre Barrots s'està duent a terme avui a la llibreria Embat de Palma, amb la participació d'Antonina Canyelles, de l'escriptora Aina Riera, de Joan Perelló, de Pau Sanchís i del traductor Lluís Cervera, amb la convidada Esterine Kire Iralu, que ha estat, doncs, la guardonada d'enguany amb el Premi Internacional Veu Lliure i que és una escriptora de la Terra dels Naga, que està actualment acollida a Noruega. Es tracta, doncs, d'una narradora, tot i que també té algun llibre de poesia, que es troba empresonada per la seva literatura, i recitarà, doncs, uns quants fragments de la seva obra que han estat traduïts amb l'ajuda de diversos escriptors i en un acte, doncs, presentat per Antònia Vicenç, que és la presidenta del PEN Català per les Illes, i Heike Notebaum, que també, doncs, és secretària d'aquesta associació. Això ja està en marxa, però vaja, pentura, la setmana que ve us podem recitar algun vers traduït d'aquesta autora de la Terra dels Naga. I bé, de cara a demà hi ha un altre acte que fa molt bona pinta. Es tracta d'una projecció d'un documental. Es farà en Es Baluart, en el Museu d'Art Contemporani de Palma, dins el cicle Fame Films, que és un cicle de cinema balear, que celebrarà la seva edició d'aquest mes, doncs, demà dimecres a les 7 de la tarda. Es projectarà el film Llànties de Foc, que és un documental sobre la figura excepcional d'un mallorquí, diguem-ne, universal, l'escriptor i traductor Joan Mascaró i Fornés, 1897-1987, que és una figura, doncs, bastant desconeguda al nostre país i que, doncs, va tenir una transcendència important en aquells moments, doncs, de les dues guerres més cruels del segle XX. Després de la projecció, de més, hi haurà un col·loqui amb la codirectora del documental, Sílvia Ventallol, que l'ha dirigit amb Nofre Mollà, i es tracta d'un acte gratuït. Per tant, doncs, demà tothom cap a Es Baluart a veure aquesta figura tan interessant de Joan Mascaró. I bé, finalment, ja per divendres, i una cosa, doncs, una miqueta més, diguem-ne, festiva, però que ens fa viatjar fins a Menorca. A Ciutadella, divendres dia 22, a les 9:30 del vespre, a la sala de conferències del seminari, hi haurà un acte organitzat per les Joventuts Musicals que barrejarà poesia i música. Sabeu que és un tema, doncs, que particularment també m'interessa bastant i vaja, doncs, valdria la pena anar fins a Menorca. Es tracta d'un concert de música oberta, així com l'han titulat, entre el poeta Edgar Alemany i el guitarrista Adrià Plana. Edgar Alemany és un poeta de l'any 89, maonès, que es dedica tant a la música com a les lletres i que ja fa diversos anys, doncs, que entre el violoncel i la guitarra, doncs, intenta, diguem-ne, fer aquesta interacció música-poesia en diversos recitals poètics. És un poeta antologat a Pedra Foguera, Antologia Jove dels Països Catalans, i a nivell musical, doncs, ha fet un estudi exhaustiu sobre la vida del compositor Xavier Montsalvatge. Per tant, un atlot molt jove, però molt, molt interessant, que valdria la pena, doncs, anar a veure en aquest concert de música oberta el divendres a Ciutadella. Com sempre, podeu consultar els actes a través dels enllaços que anem penjant al Facebook, intentarem recordar fer-ho, I res, us deixo amb tot això i fins la setmana que ve, si Déu vol. Una besada, adeu.
Doncs moltes gràcies a Laia Martínez, esperem que la setmana de tornar a tenir aquí i esperem que facis una intervenció tan interessant com la que acabes de fer.
Bé, doncs, tot seguit tenim la segona crònica que ens farà el nostre benvolgut company Octavi Serret des de la Franja de Ponent. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret del Mataranya de la Franja. Avui doncs, voldria comentar un llibre que fa temps ja que es va publicar, però que realment considero que val la pena que el conegueu si no el coneixeu ja. Vam fer una presentació aquí a Barcelona, això va ser el 2009, i va ser és el primer llibre col·lectiu, és el primer llibre, diguem-li, que s'ha fet per mig de 8 persones, o sigui, entre 8 persones van aconseguir que naixés una novel·la. És una novel·la de territoris, una novel·la ambientada aquí al Matarranya, entre el Matarranya, Barcelona, Saragossa. És molt interessant perquè veureu que realment és un llibre que bé, que se nota que realment és diferent. El títol és Il·lusions i incerteses, el va publicar Marc Editors. Jo vaig ajudar, diguem-li, a la publicació, per mig del meu blog se van escriure tots els relats, que en principi tenien que ser, diguem-li, dedicats a convertir en novel·la. Estem parlant de que a través de la persona, diguem-li, que va estar coordinant-los, van aconseguir treballar en grup i van aconseguir treballar, diguem-li, el que feien, diguem-li, els demés, no? Veureu que està dividit en dues parts i que a les dues parts, diguem-li, o sigui, a la segona part, millor dit, és quan realment ja comença a confluir. O sigui, són 8 històries, diguem-li, que són separades, molt interessants, ja ho veureu que t'acaben enganxant, cada una completament diferent de l'altra, però que a la segona part és quan allí es veu que realment hi ha un treball, diguem-li, de coordinació i de que comença a ser un tot. A més, tot acaba lligant-se d'una manera molt, molt inesperada i tot acaba confluint a un punt mateix. O sigui que tots els personatges, totes les històries tenen un perquè i el perquè se descobreix, diguem-li, a la segona part i a les últimes pàgines. Veureu que realment té moments d'angoixa, té moments de... És un thriller, realment, és un thriller molt, molt, molt potent. I molt potent per sentit de que el coordinador, Juan Carlos Gil, va aconseguir que aquestes 8 persones, diguem-li, pogueren fer el que van haver de fer. És la primera novel·la col·lectiva que s'ha fet mai per mig d'un blog, o sigui, per mig d'un blog per internet, per Serret Blog, pel meu blog. A partir d'ahir, bueno, us recomano la seva lectura. Si necessiteu comprar el llibre, penseu que el teniu a la vostra disposició a serretllibres.com. Tot l'enviarem a casa, lo podreu tindre hasta, si tot fa gràcia, podeu tindre hasta les persones que han participat a la novel·la, les teniu bastant a mà, perquè moltes d'elles viuen a Barcelona, i que si us apeteix fer algun club de lectura en elles, estaran encantades, i us explicaran com realment va ser possible fer esta gran novel·la. D'acord? Pues hasta la pròxima setmana.
Molt bé, Octavi, doncs quedem així, fins la setmana vinent. I ja tenim a l'altra banda del fil telefònic l'Empar Murelló. Bona vesprada, Empar.
Bona vesprada. Aquí estic escoltant-vos i esperant la vostra telefonada per a contar-vos moltes coses, perquè aquesta setmana podem fer de tot. Podem anar al teatre, podem anar a recitals de música, podem anar a una fira del llibre meravellosa, podem fer moltes coses. I us vull parlar també del tramvia groc de Joan Francesc. Mira, que per ahí començaré. Tramvia groc, l'edita Proa, val al voltant d'uns 20 euros. I bé, jo crec que després de l'Odissea d'Homer aquest tramvia groc també serà una delícia, perquè passa per la mirada, diguem, tendra d'un xiquet que viu a un barri perifèric de la ciutat de València. És un xiquet de barri que a poc comença a descobrir com és el món que l'envolta, no? Com és el seu barri, com és el seu veïnat, i també doncs comença a agafar el tramvia per anar des de la part perifèrica de la ciutat al centre a estudiar, com és aquesta horta que l'envolta, que ara està destrossada. També comença a descobrir i a fer-se preguntes, a créixer d'alguna manera, comença a descobrir els secrets o les qüestions aquelles familiars, també com funciona el món de la prostitució, i d'alguna manera aquest creixement que l'ompli d'interrogants s'atura just en el punt de l'adolescència, crec que als 15 anys, ahí s'atura la narració, i el que ha fet Joan Francesc Mira és tirar mà de les vivències, de records, però al mateix temps ha teixit jo crec que una narració molt crítica, no? Perquè acompanya tots aquests records, aquest recorregut, per exemple, que el tramvia fa per l'Horta, doncs, per a criticar com s'ha devastat el nostre paisatge, com ha estat destruït, no? Com ha crescut la ciutat de manera desordenada, sense tindre cap respecte per aquest entorn, com s'han degradat alguns barris, com s'han enderrocat o s'han desfet alguns jardins, o s'han enderrocat algunes fàbriques importants de principis de segle per a fer altres espais que no compten amb la ciutadania. I així, a poc, jo crec que han fet una anàlisi crítica. En alguna entrevista he llegit que li han preguntat si és una obra autobiogràfica. I bé, encara que tira mà dels records i de les seues vivències, però jo crec que està tot molt ben teixit amb aquest anàlisi crític del mira que de vegades descobrim en els articles, no? En els articles que fa la premsa o en altres tipus d'escrits que fa. Així que una lectura del tot recomanable, si l'heu de regalar o si la voleu comprar ara en vistes als Nadals, aquesta pot ser un tramvia groc, pot ser una de les lectures més fantàstiques de cap d'any.
En part, l'altra setmana el Quim Fradera va fer un monogràfic sobre Joan Francesc Mira, precisament.
Veus?
Ens va parlar de moltes de les seves obres, però precisament s'acabava de comprar el tramvia groc, no havia tingut temps de llegir-lo i ens faltava algú que en parlés.
Com
ja,
tu.
Ja veig que faltava la peça per arrodonir. Jo, com que m'ho havia deixat pendent i d'alguna manera, doncs el que havia passat amb Ràdio Televisió Valenciana i així un poc la gent havia desplaçat el tramvia groc perquè se va fer la presentació fa 10-15 dies així a València del llibre. Però bé, i a veure, més coses. Teatre Micalet està de promoció també aquesta setmana i per a dijous, el 20 de novembre, estan al 50% les entrades per a veure un espectacle molt xulo, Lúcid es diu. I fa un anàlisi del teatre, de la qüestió de la dramatúrgia, molt interessant, diguem-ne, no? D'ací, de la ciutat de València, se n'anem al nord, a Castelló, perquè hi ha un aplec de veus feministes per la llengua, és un recull, diguem, de música, de teatre, de literatura, tot amb veu de dona. Estarà també Isabel Clara Simó, Feliu Ventura, alias Penyagolosa, l'Esa de la Vesprada, i bé, crec que ho organitza, si no tinc mal entès, el blog i Compromís. I bé, m'imagino que és un poc al voltant dels actes també de 25 de novembre contra la violència de gènere i també, doncs això, la reivindicació per la llengua, que faran des d'aquest punt de vista femení.
Precisament a Barcelona pues, també es fa un acte...
Digues.
A Barcelona es fa un acte també que es diu Catalana i Criminal...
Ah, sí.
Que és un acte que es fa a la universitat de les dones que fan novel·la negra en català. Això ho fan el divendres que ve i jo penso anar-hi.
Per fer una escapada i més després de la baixa que hem tingut de la Doris Lessing.
Clar, s'ha de continuar això i sobretot portar notícies d'autores que facin novel·la negra, no? I ho facin en català.
Sí, això és fantàstic que acudissis, mira, que no m'escape jo, mira què te dic. Bé, ja ho raonarem això perquè està per fer. Però us dic més coses encara. La plaça del llibre, que recordeu, us vaig parlar la setmana passada, que les llibreries d'arreu del País Valencià estaven un poc rellançant els títols en valencià, els autors, les darreres publicacions. Doncs aquesta setmana, i sobretot a partir de dijous, a partir del 21 fins el 24, l'octubre acollirà, diguem, la sala o la plaça de les llibreries, no? La plaça del llibre. Això ho organitza la Federació de la Fundació pel Llibre, la Federació d'Escola Valenciana, les universitats, les tres universitats del País Valencià, i la Institució de Lletres Catalanes també. I coses, hi ha un poc de tot, des d'animació a la lectura infantil, actes per al públic infantil en la presència de contacontes, es retrà homenatge tant a Vicent Andrés Estellés com a Salvador Espriu, ja que els dos grans autors estan de centenari i aquest ha sigut el seu any. Hi haurà una exposició també, hi haurà diverses actuacions musicals i a mi m'agradaria destacar dues coses. L'homenatge per descomptat a Vicent Andrés Estellés i a Salvador Espriu, que això serà dijous a les 7:30 de la vesprada amb Francesc Anyó i Borja Benalba. I una altra cosa que que segurament la coneix tot el món ja, però vull nomenar també. Divendres 22 a les 6 i mitja de la vespre es presenta el llibre Clàssics Moderns. És un llibre de Laura Borràs. Laura Borràs és una persona molt activa a les xarxes socials, per això dic que la coneixerà tot el món, amb les TIC, amb les noves tecnologies, l'ensenyament de la literatura, les aules, en fi, un poc de tot, veritat. És la directora de l'Institut de Lletres Catalanes i bé, i estarà presentant-nos aquests clàssics moderns divendres dia 22 a les 6 i mitja. I per acabar d'arredonir això, el diumenge, bueno, el dissabte també hi haurà música, el Rafael de Ambó, es presentaran més llibres, hi haurà una lectura dramatitzada, i diumenge tancaran aquesta plaça del llibre amb la presentació de llibres infantils. També ja dic, de cara a Cap d'Any i a les festes que venen, a les festes nadalenques, doncs hem d'encomanar als Reis i a Ses Majestats tota mena de llibres perquè els nostres menuts aprenguen, llisquen i puguen créixer amb la literatura en valencià.
Molt bé, doncs gràcies en part.
Gràcies a vosaltres, fins a la propera setmana.
Vinga, una abraçada, doncs.
Un altre adéu, adéu.
Adéu, adéu. Adéu.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Llibres a la carta.
Molt bé. Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Bona nit a tothom.
Ja tornem a tenir el teu espai avui per parlar-nos d'una senyora el nom del qual es deu pronunciar, m'imagino, Tracy Chevalier, o Chevalier, sí. Perquè deu ser una senyora de cultura anglesa, probablement, o no?
Sí.
Sí, i el seu llibre es diu L'última fugida. Què ens en vols dir?
Doncs, aviam, que L'última fugida és la novena novel·la d'aquesta, de la Tracy Chevalier, i que, bé, és una novel·leta ambientada en els Estats Units, més o menys a la meitat del segle XIX, i, com molt bé sabeu tots i els nostres oients, en plena evolució de l'esclavitud. I ens trobem amb un personatge, la Honor Wright, que tot seguint la seva germana, Grace, que la Grace s'ha de casar als Estats Units, a Ohio, amb un noi, doncs... aprofita aquest moment de casament per alhora fugir d'un desamor, d'un desengany, perquè el personatge de la Honor és així com una noia tímida, tirana puritana, molt anglesa, molt, a més és quàquera, vull dir que aviam, és la típica anglesa tímida i puritana. Llavors, què passa? Que quan arriba als Estats Units, doncs es troba que la Grace sobtadament mor i es queda ella sola allà, amb tot el que comporta que una noia jove soltera ha de passar totes les vicissituds que passa quan arribes a un país que és tot nou, on, insisteixo, estan a punt d'abolir l'esclavitud, amb tot el que suposava políticament això, i ens trobem amb que la Honor no li queda més remei que madurar de sobte. I una mica el procés que vivim en aquesta novel·la és el procés de com una noia tímida i puritana anglesa acaba convertint-se en una dona forta, capaç de lluitar contra qualsevol entrebanc que se li presenta a la vida. Allà coneix amb un noi, en Donovan, que gràcies a aquest, diguem, amor retrobat, ella també se sent més emocionalment forta per encarar-ho tot, per enfrontar-se a totes les situacions, fins i tot a l'esclavatge, que no d'ella, sinó de la gent que ella estima, perquè clar, ella no, tot i que és molt puritana, anglesa i tal, no té unes idees racistes ni està a favor de l'esclavatge, ni molt menys. I ens trobem amb una forma, com us dic, forta, de caràcter, capaç de liderar tota una sèrie de dones que també doncs, la tiren molt pel seu procés.
Sí.
És una novel·la... Digue'm.
No, digues. Endavant. No. És una novel·la, dius, interessant, per quin altre
molt,
aspecte?
Molt interessant, perquè el seu gran amor, no que el desengany d'Anglaterra, sinó el nou amor dels Estats Units, és en Donovan, que és un caçador d'esclaus i que es guanya la vida capturant uns negres fugitius. Doncs, clar, ella li fa plantejar-se molts dels seus principis ètics, perquè, clar, d'una banda, ella se n'alegra de tenir aquest gran amor, perquè ella, degut al desengany anterior, ja es pensa que la vida ja mai més li farà que obri cor a ningú, però, en canvi, clar, aquest home, doncs, aviam, home, no és la germana Teresa de Calcuta, per entendre's, vull dir, un fugitiu que es dedica, o sigui, un caçó que es dedica a caçar, evitem aquestes paraules, esclaus fugits, doncs clar, que, aviam, ella fa que tot el seu, els seus principis morals d'alguna manera trontollin. Aquí rau, també parla de la gràcia de la novel·la, no només en l'evolució del personatge de la Honor, sinó també en aquest sentit. Clar, és molt interessant. A veure, és una novel·la, jo diria que, aviam, clar, evidentment, entre tots els elements típics de la novel·la, no és una novel·la romàntica, tot i que surt l'amor, i l'amor té un paper important, i no és una novel·la feminista, tot i que el fet que la protagonista de la Honor sigui una dona, doncs faci que ho sembli, no? Jo penso que és una novel·la històrica, molt ben documentada, això sí, molt ben documentada, només per això ja paga la pena de llegir-la, i bé, també molt, aviam, penso que és molt entretinguda i fa passar bons estones. És d'aquelles que quan l'enganxes et costa deixar.
Molt bé.
I dic-vos una curiositat, que la Trinity Chevalier és l'autora de La Jove de la Perla, que aquesta tothom la deu conèixer per la pel·lícula aquella que feia Scarlett Johansson, on estava espectacular.
Ah, d'acord.
D'acord. És la mateixa autora.
De La Noia de la Perla, eh?
Sí.
D'acord. Doncs suposo que ja has fet venir moltes ganes a tothom de llegir L'Última Fugida i t'esperem, doncs, gràcies per la teva intervenció, t'esperem la setmana vinent.
Sí, gràcies, Jordi. L'única, ja sé que anem tard,
digues,
com a curiositat,
dius
que en la novel·la apareix el ferrocarril subterrani, que no sé si la gent que està una mica ficada en el món de l'esclavatge, doncs el ferrocarril subterrani era per on fugien molts esclaus, i això ho detalla, per això deia que com a novel·la històrica té bastant de valor i fa molt ben documentada, perquè realment d'això hi ha poca informació, i en canvi aquesta autora ha sabut on anar a buscar i com saber plasmar-ho.
D'acord.
Només això, només aquesta peculiaritat.
Molt bé. Potser en la cultura catalana hi ha una novel·la a fer sobre l'esclavatge. Potser seria la novel·la sobre la família Vidal Quadras, però per què entretenir-nos ara? Així es van fer rics aquests banquers de Barcelona.
Com us regrés, sí.
I algun dia hauríem de parlar de les famílies de Barcelona riques i els seus orígens. Quedaríem tots sorpresos.
Molt bé. Moltes gràcies per la teva intervenció i t'esperem la setmana que ve.
Molt bé. Vinga, una abraçada.
Una abraçada.
El noticiari.
Bé, començant el noticiari parlant de que hi ha un canvi a la revista El Temps, una nova època, després de 30 anys de funcionament, doncs ara s'ha canviat no les idees que van fundar-lo, però sí una mica s'ha rentat la cara de fons i ara s'ha rejuvenit i s'ha intervingut molta gent, ha fet un equip assessor amb un director general que és el Sanxís, amb l'Eliseu Clement, continuant sent editor, amb un consell editorial amb la Marc Duranic, el Francesc Mira, el Manuel Tercer, el Salvador Cardús, en Gerard Vicent Boira, Ramon Folch, etc. I també amb alguns accionistes, entre ells la Mònica Terribas i el Miquel Calçada. Això, per tant, doncs recordeu que ha sortit una nova edició del Temps i que valdria la pena d'esmentar-ho aquí.
Bé, la segona notícia que volem comentar és que s'ha lliurat el Premi d'Assaig Josep Vallverdú. L'ha guanyat el periodista Pere Franc. Aquest premi està dotat amb 9.000 euros i ha guanyat el premi amb l'obra La guerra explicada des del despatx oval. Es veu que el llibre se centra en els discursos dels presidents Nixon i Johnson a propòsit de la guerra del Vietnam i també els discursos d'Obama i Bush a propòsit de la guerra contra el terror a l'Afganistan i l'Iraq. I també s'ha lliurat el premi de poesia Màrius Torres, dotat amb 6.000 euros, que l'ha guanyat el poeta i assagista Pere Pena amb l'obra Un sol d'hivern.
Bé, i aprofiteu per anar a veure tres exposicions que coincideixen en aquest moment a Barcelona. La primera és una mostra sobre Joaquim Amat Piniella, que es diu Escriure contra el silenci, i té lloc al Museu d'Història de Catalunya. La següent és la de Salvador Espriu, el seu nom és He mirat aquesta terra, i el lloc on s'ha portat aquesta exposició és el CCCB, és a dir, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. I finalment n'hi ha una sobre Joan Teixidor i es diu No visqueu més en fragments, i novament aquesta exposició té lloc al Museu d'Història de Catalunya. Bé, i hem arribat al final del programa. Al final del programa direm una frase d'un poeta, autor satíric i crític austríac, que es deia Karl Kraus, i la frase diu el següent, sembla un joc de paraules d'alguna manera, diu: educació és el que la majoria rep, allò que molts transmeten i que ben pocs tenen. Doncs ho deixem aquí fins al dia que ve.
Bona setmana.
Amb aquestes reflexions acabem el programa. La setmana que ve ens tornem a veure aquí a Tirant de Llibres. Fins llavors.
Us hi esperem, a reveure.
Fet el programa.
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies de Laia Martínez, Empar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt Set Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt Set Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.santceloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!